dicali, dicali che arriva. Esa, oh, esa, saluti rebelia. Che rode la mona, che vinga la llu.
Popa, tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Avui aquesta estrena dues de les formacions de més èxit de l'actual escena urbana, junten forces en aquesta cançó d'aires estiuencs. Són els Tietz, de Tietz, amb Flashy Ice Cream. Això es diu Coco. Coco, Coco. Avui volem parlar de les TED Talks. Moltes de vosaltres segur que n'heu sentit a parlar, fins i tot en deveu haver vist alguna. El seu lema és idees que val la pena difondre i són xerrades sobre diferents temes que es pengen a internet amb subtítols en més de 100 idiomes.
Crec que totes les criatures tenen grans talents i que els malgastem de mala manera. Pretty ruthlessly.
So I want to talk about education. Aquesta sobre educació i creativitat del 2006 és una de les TED més vistes amb més de 75 milions de reproduccions i sí, estan pensades per a penjar-se a la xarxa, però es fan des de més de 3.000 ciutats arreu del món i algunes d'elles són catalanes. Aquest mateix dissabte se'n fa una des de Tarragona. L'Agustí López és l'organitzador de TED per Tarragona. Hola, com estàs, Agustí?
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí tot a punt per dissabte.
Sí, anem a dir que sí.
Has vingut i m'has dit, té aquest llibre, una cosa preciosa, ben feta,
sí,
amb una etapa molt dura. Això què és, de les xerrades d'una altra de
això,
les edicions?
Sí, nosaltres cada any editem un petit llibre, és un resum sobretot visual del que hem fet l'any anterior i és un record per nosaltres, per l'equip, per les persones que han participat, vaja.
Molt bonic, molt bonic, és així, amb unes fotos molt grans. Bé, expliquem una mica la filosofia TED. Com treballeu la gent de la comunitat TED? Perquè és una organització nord-americana.
Sí.
Amb impacte global, sí. Com ho veieu arribar i quines són les condicions?
En realitat és més senzill del que pot semblar. És a dir, si tu vols organitzar un event TEDx a la teva ciutat, simplement ho has de demanar directament, hi ha un formulari online, tu el pots demanar, et dones un mal cop de cap i ja estàs dintre si t'accepten, no? Que és una mica el que va passar en el meu cas. Jo havia vist que es feia a Reus, que és una ciutat molt propera a Tarragona, i em va picar una mica el coquet, vaig entrar un dia al vespre a veure el formulari i bé, d'allí fins aquí, no? Mm. Si t'accepten, et donen una llicència amb el nom de la teva ciutat, en el nostre cas Tarragona, o en el cas d'ells Igualada, la que sigui, i a partir d'aquí tu tens unes normes per preparar un event al més pur estil TED, el que més puguis fer-ho semblar el que TED fa en realitat a les seves conferències, que és el que tothom coneix.
I clar, per fer la verificació, no? Perquè et diguin l'ok, o sigui, hi ha alguna cosa clau, no? Perquè qualsevol persona que vulgui dir, no sé, clar, com, suposo que volen que tinguin un nivell aquestes xerrades i han de creure en tu, no? No sé quina és la verificació que vas haver de passar.
No, en realitat és un formulari bastant dissuasori perquè és extremadament llarg.
Ah, o sigui, paciència, no?
Sí, has d'explicar moltes coses perquè creus que la teva comunitat necessita la contribució de les TED Talks, quines idees tu proposaries, bé, tota una sèrie de coses que et fan perdre més ganes que d'agafar-ne. Però és una filosofia molt de fes i si no va bé ja en parlarem. És a dir, nosaltres hem de publicar totes les xerrades al canal oficial, totes les fotos s'han de publicar obligatòriament en un canal de Flickr, el públic rep una enquesta directa de TED que no la manipulem nosaltres, on es valora, i si hi ha alguna cosa estranya, doncs ells ho poden dir, i si les coses no van bé o tu te saltes les normes, etc, doncs és bastant fàcil, no et renoven.
Quantes edicions heu fet a Tarragona?
Dissabte fem la vuitena.
La vuitena? I explica'ns una mica què hi haurà dissabte.
Bé, en el nostre cas és un dissabte tarda, una jornada de 8 xerrades, hem preparat 8 xerrades TEDx en 2 blocs de 4, i alguna sorpreseta més que sempre reservem pel dia de l'event i una actuació musical. Són 8 oradors que porten, pues, no us exagero, entre 6 i 8 mesos preparant les seves xerrades amb esborranys i vídeos, assajos, etc. Això ja et sona, no?
Sí, ara ho parlarem, perquè jo a mi també... Mira, avui m'ha esclatat el cap amb el Mac, però també amb aquest amb el tema de l'estet, que no sabia que era tan complicat. Però digue'ns alguns noms d'aquestes xerrades.
Mira, doncs tindrem, per exemple, la Sandra González Bailón, que és doctora en psicologia a la Universitat de Pennsilvània, que està donant classes allà, que ens parlarà dels algoritmes, que és una cosa que tenim tot sobre la taula, no? Des d'una perspectiva social, eh? No només si serveixen per ensenyar-les publicitat de forma més o menys invasiva, sinó també com ens poden fer la vida més útil per gestionar aquesta cosa que tenim a la xarxa, aquest allau d'informació que de vegades ni tan sols és bona, no? El tema d'aquest any és hemisferis, per tant tenim molta càrrega de neurociència.
Això de fer, o sigui, heu de triar un tema concret, no?
Sí.
Com ho feu? Perquè tu formes part d'un equip, sou un petit equip, llavors un cop et van donar aquesta llicència, que no sé si podem dir franquícia, és franquícia? No,
és una llicència que és a la persona, no és una entitat ni una empresa.
S'ha de pagar diners per...
No, costa zero. No, nosaltres no paguem res a TED, s'ha de dir que l'equip, inclús organitzador, no cobrem ni un euro per fer això.
Això està estipulat, no?, a les bases.
Això és obligatori.
Que ha de ser tot voluntaris.
Sí, és tot voluntariat, i els oradors no cobren, cosa que és molt important. Perquè al final, bueno, és un esforç, unes hores que es dediquen, no?
Sí. No, i el que et deia això, no?, de com trieu el tema.
Bé, nosaltres som un equip entre 15 i 20 persones permanent tot l'any, en el cas de Tarragona. I el que fem és aproximadament uns 10 mesos a l'any, una cosa així. Així, comencem a donar-li toms a un tema que ens doni una mica el teixit, diguem-ne, el substrat sobre el que posarem les idees. És una cosa una mica abstracta, però funciona una mica així. Busquem un tema que sigui inspirador, però també a la vegada una mica ambigu, on hi càpiguen diferents disciplines, que és una mica la idea.
I aquest és has dit que era?
Hemisferis.
Hemisferis. Clar, que sigui també molt evocatiu, que pugui entrar tot.
Sí.
Va, saludem el Jordi Solà, que és el membre de l'organització TET per Igualada. Hola, com estàs, Jordi?
Hola, Mariola, què tal?
Bé, quin tema heu triat vosaltres?
Nosaltres hem triat refraccions.
Va, explica-m'ho perquè ho he de saber.
És molt complicat, eh? Però...
Explica bé què vol dir això.
No, el procés de refracció és el que fa la llum quan travessa un medi, no? Quan passa de l'aire cap a l'aigua, doncs té un procés que canvia la direcció, canvia colors, etc. No? I el que nosaltres volem interpretar és que aquests feixos de llum són les idees, no? I aquests diferents medis són les diferents cultures que ens envolten, no? I com una mateixa idea és interpretada de forma diferent per diferents cultures, no? I aquest és una mica el nostre guió d'aquest any.
Vosaltres sou més novells en aquest muntet. De moment només heu fet una edició, la del 2021. Esteu muntant la segona per l'octubre del 2022, que jo tindré la sort de participar i que, bé, trobo que és bastant dificultós, no? Perquè he fet molts actes de presentació, he fet formacions, però això m'esteu fent una monitorització dia a dia, de tot el que estic preparant.
Sí.
Explica'ns una mica quines són les normes del TED per acompanyar un ponent, com jo, per exemple.
Sí, ells des de TED directament t'obliguen a tenir un coach en oratòria perquè acompanyi aquests ponents. Si poden ser més d'un, millor, no? I ha de ser un procés molt depurat, no? De molts assajos, escriure la idea... Ells et donen totes les pautes. De fet, hi ha un llibre que tothom pot comprar, està a les llibreries, de com preparar una xerrada TED, no? I tots aquests coaches en oratòria, aquest llibre el tenen molt en referència i ajuden els ponents a treballar la xerrada, no? I aquest procés, doncs, és això, molts assajos, esborranys, el que comentava també l'Agustí, que és una mica diferent al que la gent que fa xerrades o ponències estan acostumats a dir, jo tinc la meva xerrada, la tinc preparada, vaig allà i la faig, no? Aquí venen una mica a escoltar-te i a corregir-te i ajudar-te a fer un producte.
Va dir coses que a mi em van sorprendre quan es va posar en contacte amb mi i em ho explica, per exemple, és la durada. És molt important, no? Ha de ser màxim 20 minuts, és això?
18. 18.
Ah, 18, jo ja feia 20.
No, i si vas a 20, tenim aparell...
I escolta, Jordi, per què diuen 18? Quin és l'argument que fan servir amb 18?
Ostres, no sé si hi ha un argument molt concret amb els 18 minuts, eh? Però sí que ens obliguen a que els ponents tinguin un comptador a davant seu perquè no es passin d'aquesta durada. I es corre el risc de que si passa d'aquests 18 minuts, ells no t'ho publiquin al seu canal. Per tant, sí. funciona així.
Dona, jo, com que estic, haig de quadrar amb el Catalunya a migdia sempre, vull dir que jo intentaré quadrar. No, i a banda d'això, una altra de les coses que em va sorprendre és que és el tema de les idees, no? O sigui, com era? Que no podia donar sentències perfetes? Explica una mica tot això.
Sí, i una mica va relacionat també amb el que deia l'Agustí, de que la persona que demana la llicència ha de ser algú de la ciutat on es vol celebrar aquest TED, però a més no ha de tenir vinculacions ni polítiques, ni ha de ser cap empresa que demani la llicència, ni pot haver temes religiosos al voltant. És a dir, hi ha un procés molt depurat perquè aquestes idees siguin, doncs, al màxim destil·lades possibles, no? I quan fas alguna afirmació que pot anar acompanyada d'algun estudi, no? Lo típic que es diu, l'Universitat de Manchester diu que no sé què, els de TED et poden demanar, vale, aquest estudi de Manchester, quin és? No? I que et demanin la veracitat de les dades.
I, Agustí, no sé si vols apuntar alguna cosa més d'aquestes que demaneu en els ponents concretament, coses que els hi costa més, no?
Per nosaltres, després de 8 anys, potser el més difícil és centrar la idea. O sigui, nosaltres no, en el nostre cas, Dic el nostre cas perquè cada TEDx s'organitza com vol, eh?
Sí, això també us ho volia preguntar, que clar, suposo que cadascú, a banda de que tot és molt uniforme, perquè us ho demana TED, diríem, la màster, la mare, clar, suposo que també cadascú té la, una mica diferent,
cadascú s'organitza com vol. Nosaltres, en el nostre cas, quan convidem un orador, li demanem primer centrar la idea. O sigui, no acceptem, per dir-ho d'una manera, ni esborranys, ni vídeos, ni àudios, ni res, fins que la idea no estigui clara, que és, pot semblar una parida, però és la part més complicada de totes.
No, ells també ho fan, eh?
Sí.
O sigui, Igualada també, centrar la idea, i, no, i a més també, alguna cosa que ja sigui òbvia, o sigui, crec que la descarteu ja sempre, o sigui, clar, han de ser coses una mica avançades o, o una idea que atrapi, no?
El Jerry Garbulski, que és el responsable de TED en espanyol, una vegada que vam fer una trobada d'organitzadors, etc., ens va dir una cosa que m'ha quedat molt gravada. Ell deia, mira, hi ha moltes definicions de què és una idea. Ell deia, per mi una bona definició és que una idea és una cosa que quan la sents et sembla que l'has sentit per primera vegada. Això que sembla molt senzill descarta moltíssima gent, perquè algú que et vingui a explicar una obvietat, per exemple, la teoria d'algú altre, doncs pot ser molt important, pot ser molt destacat, pot ser brillant, però no és seva.
No és res nou.
No és res nou. Per tant, aquí hi ha una dificultat molt bèstia, no? El fet que l'orador ha de buscar un angle del tema perquè l'audiència digui, ostres, doncs això no m'ho havia plantejat mai, no ho havia vist d'aquesta manera, o és una idea que fa canviar l'acció, no?
Des del punt de vista de la gent que va veure l'Estet, jo m'imagino que hi ha gent que deu anar a totes, no? O sigui, hi ha un tipus de persona, no? Que
sí, hi ha el fanboy de TED, no? Que té controlat tots els que hi ha al seu voltant, que en realitat a Catalunya n'hi ha molts, i en comparació a la resta del món hi ha una concentració important de TED a Catalunya, no? I sí, el fanboy de TEDx, doncs va...
Vosaltres dieu TEDx? Perquè, clar, jo sempre he dit TED, però...
Sí, hi ha la marca TED, que són les conferències, no?, que es fan a Nova York o això, i després, quan tu demanes aquesta llicència, és un TEDx i el nom de la ciutat, no?
Ah, d'acord, per això dieu TEDx ja tota l'estona. Sí. Bé, Jordi, vosaltres, per què us veu... Per què ho veu fer, això? Perquè és tot voluntariat, esperit d'aprendre, esperit de què, Jordi?
No s'ha de pensar gaire, quan ho vols fer i tires, eh?
Perquè és feina, però, després, eh?
Sí que ho és. I va sortir una mica de Tica Noia, que és l'Associació d'Empreses Tecnològiques de la Noia, que fem diferents xerrades divulgatives, però sempre dèiem, bueno, el David, que està a l'equip, deia, ostres, m'agradaria fer un TED. I l'Estefany va dir, o el fem, o ho pares de dir, no?
I
ho vam haver de fer.
Sí, clar, té la vinculació amb tota aquesta zona. I tu, Agustí, per què t'hi vas posar?
Doncs, si et soc sincer, no tinc una explicació molt bona per explicar-la per la ràdio. Simplement em va semblar una cosa molt, molt atractiva, molt interessant i que valia la pena. I si he de dir la veritat, tampoc era molt conscient d'on em ficava en el tinglado.
Segurament en tantes edicions heu après un munt de coses. Bé, només per acabar, suposo que si la gent vol anar a TED Igualada quan ho feu a l'octubre o a TED Tarragona aquest dissabte, han de pagar una entrada, això sí?
Sí.
I ja està, no? Apuntar-se encara hi ha lloc a Tarragona?
Encara queden... Sí, faig així perquè s'estan acabant les...
Val, llavors van a la web, no? TED per Tarragona.
Sí, TEDx Tarragona, edxtarragona.com, i allà és molt fàcil, hi ha un botonet i au.
Genial, moltíssimes gràcies per explicar-ho també, i mira, nosaltres ens inspirem molt l'Estet de tot el món i ens agrada que també n'hi hagin a Catalunya.